A IB3 Ràdio, els entusiastes, en Cati Moyà.
Una ruta aérea, sino un pasillo entre anaqueles, lo que une tu país y sus idiomas, con regiones extensas en que se hablan otras lenguas. No es una frontera internacional, sino un paso, un simple paso, lo que debe atravesarse para cambiar de topografía, y por tanto de toponimia, y por tanto de tiempo. No es una carretera, sino un tramo de escaleras, o tal vez un umbral, o quizá ni siquiera eso. Darte la vuelta, lo que vincula un género con otro, una disciplina o una obsesión con su reverso. A menudo complementario. Cada librería condensa el mundo. Hola, amics i amigues, com esteu? Benvinguts, siau tots i totes a l'Hora Cultural del Múltiplex, els entusiastes d'IB3 Ràdio, edició de divendres, 16 de novembre, que hem començat amb les paraules, desordenades, això sí, amb què arranca l'assaig Llibreries, de Jorge Carrión, i és que avui és precisament el dia de les llibreries. Toni Mateu, Marc Ferrà, com esteu?
Estan molt bé.
Beníssim.
Ben retrobats, bon divendres, esteu d'acord amb aquestes paraules? Cada llibreria condensa el món? Teniu qualque món, qualque llibreria, qualque record a compartir en aquest dia de les llibreries?
Bé, les llibreries, jo, per exemple, a banda de les llibreries que sempre vas a Palma, quan viatges, quan tens l'oportunitat de viatjar, anar a guaitar per les llibreries d'on sigui que vagis, encara que no en tinguin un llibre, jo trob que ja coneixes un pèl més allò com vas, guaitant una llibreria.
I fent una volta i només mirant allò que hi tenen l'aparador o els llibreters que hi ha, no? O com ho tenen organitzat?
Clar que sí, doncs jo parlaria d'una llibreria que ja està tancada i així no farem publicitat de cap llibreria que està oberta, i una llibreria que recordo així d'una manera molt entranyable era Llibres Fiol, que estava en el carrer de Zons, no sé si bona recordeu, ja fa un parell d'anys que va tancar, ja en fa per ventura 7 o 8 o 9, ara no ho sabem, no me'n record, i estava així baixant el carrer de Zons, a mà esquerra, a un local que era una espècie de cotxeria que no tenia vidrieres i que eren com unes portasses que s'obrien i que si feia fred allà de dins, perquè no hi havia res que aturat l'oratge. I jo record que no hi havia... Record, per aventura Norberes, que aquesta llibreria no estava enrajolada, sinó que era un trispol, com una de cotxeria, amb unes taules molt altes de fusta, i que hi havia unes dependentes molt agradables. I precisament, quan jo vaig començar a la universitat, que vaig estudiar història, me va pegar la corolla de comprar manuals a preu barat. I vaig anar allà amb un llistat de manuals i els hi vaig mostrar a aquella dona, i pareixia que pensava un poc, i me de no, aquest no el tenim, aquest tampoc. I és que, clar, supos que una llibreria de vell, clar, les coses no estan catalogades, i tens tota la llibreria per cercar, cercament que trobes.
I tu cercaves una cosa molt especialitzada, però en tot cas, clar, una llibreria per cercar pot ser un mal de cap, però també pot ser tot un goig.
Clar que sí, per ventura no trobes el que cerques, però trobes altres coses tan interessants o més.
Moltíssimes, perquè com deia Jorge Carrión, cada llibreria condensa un món, o sigui que tot un món per endavant en aquest dia en què moltes llibreries, recordem, celebren oferint descomptes, activitats i altres motivacions perquè ens acostem i celebrem aquest dia a l'any, un dedicat en aquests espais que tant d'entusiastes generen i concentren precisament llibres i llibreries per començar avui els entusiastes i música i arqueologia per continuar, Toni.
Sí, perquè avui volen conèixer una mica més l'Associació de Músics de Menorca, una agrupació que volen donar visibilitat als músics que omplen els carrers de ciutats i pobles de Menorca. En parlarem amb el vicepresident Paolo Scarpa i els vocals Marcos Andrés i José Luis Linares.
I a l'espai que dedicam cada divendres a l'arqueologia avui tindrà una banda sonora concreta. L'arqueòleg dels entusiastes, Antoni Puig, ens parlarà avui de la relació entre l'arqueologia i l'espionatge, especialment evident en temps de les dues guerres mundials.
Amb un nom destacat i subratllat, el coronel Percy Fawcett. Dos noms més, també destacats i subratllats, fan possible aquesta hora cultural. Són Xavi Fullan a la producció i Lluís Menéndez a les vies de so.
Thank you.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura. Els entusiastes.
En un instante fragua y se rompe el puente que va de la sonrisa al relámpago roto de la ira, de la loca beatífica que sostiene como un falo una rosa por el aire hasta el auto que pasa lento, negro, patrullando la calle sigilada. Y ya no hay nexo, línea, mano que una la dispersión. Veo volar vidrieras que están quietas y una infernal granada que derrama sus glóbulos de sangre. Veo aventar las plumas del tiempo, que es un faisán viejísimo, sobre caras sin énfasis, armadas contra la visión del delito. Veo la cerrazón suicida, reyes de penas, ápices de un sueño sumergido, los todavía líricos, los siempre esperanzados, los pescadores de otros mares mágicos, a cada paso dado apartamos los vidrios y tememos.
Hem sentit el poema El Puente d'Ida Vital recitat per la mateixa autora, Premi Cervantes 2018, quan té 95 anys.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura a IB3 Ràdio.
Rising up back on the street, did my time, took my chances. When the distance now I'm back on my feet, just a man and his will to survive.
I pot ser que n'hi hagi que ja l'heu identificada i n'hi haurà que se sorprenguin quan diguen que aquesta que escoltam és Eye of the Tiger, inclosa en el recopilatori Hollywood Mon Amour. És una versió publicada el 2014 per Katrin Ottosen, un dels èxits d'aquest àlbum en què hi trobam altres covers de clàssics com Footloose o Flashdance, una versió molt especial d'aquesta cançó cinematogràfica.
And he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street, for we kill with the skill to survive. It's the eye of a tiger, it's the cream of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Straight to the top, have the guts, got the glory. When the distance now I'm not gonna stop, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio. Els entusiastes. Escoltau Els entusiastes. IB3 Ràdio.
Continuem en aquesta edició de divendres 16 de novembre de 2018 de l'Hora Cultural del Múltiplex a IB3 Ràdio. Els músics de Menorca s'han ajuntat en una associació per fer-se visibles i tenir veu en el moment d'establir les normatives que regulen les seves activitats als carrers de les ciutats i pobles de Menorca, Marc.
A principis de la setmana passada va tenir lloc a Es Mercadal la primera assemblea de l'associació. Critiquen que cada municipi té una regulació diferent i que només els qui es queixen de que soni la música al carrer són els qui tenen en compte en el moment d'establir aquesta normativa.
Per revertir aquesta situació, per fer pinya i alçar la veu, s'ha constituït, com dèiem, aquesta Associació de Músics de Menorca. Podem saludar a tres dels seus membres que ens escolten ja des dels estudis d'IB3 a Menorca. Maó, Paula Escarpa, n'és el vicepresident de l'associació. Hola, Paula, bon dia.
Hola, bons dies.
Gràcies per acompanyar-nos. Saludem també Marcos Andrés, un dels vocals. Hola, Marcos.
Hola, muy buenas.
I també José Luis Linares, que és també vocal. Hola, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Gràcies per acompanyar-nos a tots tres. Comencem per aquesta primera assemblea, a principis de la setmana passada. Com va anar? Éreu molts? Vareu aconseguir les expectatives que tal vegada teníeu?
Bueno, estamos muy contentos porque la gente respondió muy bien, la verdad. Empezamos a trabajar más o menos en el mes de agosto, ¿no, chicos?
Sí. Es
más de agosto. Y la gente, bueno, tenía ganas, era necesario, y cuando algo es necesario, pues la gente acude, ¿no?
Exacto.
I precisament en aquesta assemblea, quin tipus de músic hi predominava més? No sé si hi ha diversitat d'estils, diguéssim, o una assemblea força heterogènia.
La verdad que fue muy heterogéneo, vino gente de todos los tipos, gente profesional, gente semiprofesional y gente aficionada. Uh-huh. Tuvimos la suerte de tener, creo que fuimos una sesentena aproximadamente, sí, pues bueno. Pero hay que pensar también que muchos de los músicos que venían representaban a sus grupos, no venían el grupo en completo. Entonces, podemos pensar que abarcamos mucho territorio.
Además, tenemos peticiones de gente que no son músicos, que quieren de alguna forma ayudar, afiliarse, asociarse con nosotros. Sí, perdón, el acento.
Es un acento exótico que tenemos con Pablo.
Para poder de alguna forma ayudar en futuro.
Claro. Nos gustaría, ya que aquí el compañero vuestro, que no nos vemos, que estamos en Menorca, ha hecho la introducción muy bien un poco de cuáles son nuestras reivindicaciones, pero nos gustaría un poco poner encima de la mesa el escenario en el que estamos los músicos y las músicas en este país, ¿no? Que es el motivo por el que nace esta asociación y otras muchas en el territorio, ¿no? Resulta que si nos damos cuenta, las músicas y los músicos estamos cercados en el ámbito privado desde hace muchas décadas, ¿no? Es como si de alguna manera la música en la calle hubiera estado penada o perseguida. Sí. Y esto ha ocurrido en cierto sentido porque los músicos no hemos sido capaces jamás de organizarnos y de tener una voz. Y cuando uno no tiene una voz colectiva, resulta que no existe en sociedad. Y esto, al final, siempre te trae problemas. Nos gustaría, antes de nada, decir que es la música en la calle. Es el lugar donde quizá la música cumple un papel más hermoso y más cohesionador, ¿no? Está muy bien que la música esté en el ámbito privado, por supuesto que sí, debe seguir estando, pero una terraza que está en el ámbito público o un parque, también es muy importante que la música esté ahí. Ahí es donde la música puede condensar, hacer que la gente se junte, gente que piensa muy distinto de repente esté escuchando a alguien y disfrutando también a la vez. Entonces, este tipo de cosas la música las aporta en la calle. ¿Y entonces qué ocurre? Nosotros nos hemos encontrado, como ocurre en toda España, digamos, desde hace décadas ya digo, con que al no tener una voz se nos ha expulsado. Hoy, por ejemplo, un músico se pone a tocar en un sitio con su guitarrita, se la pueden quitar directamente. Entonces, claro, es como que ha pasado a ser casi una actividad perseguida. Claro, los músicos también necesitamos la calle para vivir, además, ¿no? Entonces, bueno, está así un poco... Claro, como no existimos, no tenemos voz, ¿quién rige? ¿Con qué se regula? Con la voz de los que se quejan. Y esto es lo que hemos venido un poco a luchar, digamos.
Sí, no solo en futuro, eso, asociación de músicos, en principio, pero hay muchas más artes, como el circo, como el baile, la pintura, bueno, muchas actividades que se pueden hacer.
Efectivamente.
Y que no tienen una voz, no tienen espacios adaptos para poder existir.
Y fíjate también que venimos de 10 años atrás, que empezaron a haber las primeras inspecciones de seguridad social a los músicos. O sea que nosotros, primeramente, se nos ha exigido a ponernos en regla, sobre todo los que estamos semiprofesionales y profesionales. Se nos ha exigido darnos de alta, se nos exige muchas cosas, y luego cuando tenemos que hacer nuestro trabajo, por ahí es donde tenemos los problemas.
Claro.
Creo que tendríamos que tener una serie de derechos dignos para poder ejercer nuestra labor.
Es que no estamos contemplados, ¿no? Yo creo que el problema básicamente es que, y bueno, también es importante decir una cosa, que creo yo, que la gente tiene que ser consciente que es importante organizarse, ¿no?
Claro.
Muchas veces culpamos siempre a los políticos, pero los políticos simplemente también escuchan muchas voces. Entonces, esa voz, la nuestra, la de cada grupo particular, tiene que estar la voz de los señores que les gusta ir a jugar a la petanca, y para que llegue a haber pistas de petanca en los parques, tienen que organizarse.
Claro, hay muchas, aquí hay muchas.
Por eso digo, no, podemos poner este ejemplo y podemos poner miles, ¿no?
Sí.
Quiero decir, ellos escucharán la voz que existe, la voz que no existe no se llega a escuchar. Y entonces, desgraciadamente, pues nos hemos encontrado con esto. También hay que decir una cosa, que bueno, aquí mis compañeros que llevan más tiempo que yo en la isla, bueno, Fernanda la lleva toda la vida, vamos, pero ha habido una evolución en positivo. Es decir, yo me acuerdo cuando venía aquí hace 20 años a Mahón, pues prácticamente no había música en la calle,
exacto.
En terrazas. Y bueno, cuando yo vine hace 6, pues ya sí que había. Pero hay que decir que viene todo gracias a la dádiva de algunos consellers sensibles, ¿no? O de algunos partidos, o de
incluso a veces entre
benevolentes
podemos, que nos dan permisos, y no queremos estar en la excepcionalidad, queremos estar en la regulación, ¿no?
I no voleu, evidentment, dependre de la benevolència o no de persones concretes. En tot cas, clar, més que reivindicacions puntuals, el que feis és subratllar la vostra existència,
sí.
No, Déu? Fins
sí,
ara hem estat mateix. Invisibles, i pot haver una sèrie de punts o una sèrie de detalls, però el que hem de fer és ajuntar-nos i demostrar que existim. Déu, la primera assemblea de la setmana passada, però que des del mes d'agost i duix fent feina, en quin moment vos començau a juntar i començau a compartir corolles que entenc que cadascun de vosaltres teníeu per separat, però que ara heu decidit enfrontar de manera conjunta?
Pues mira, a mí una cosa que me llamó bastante la atención es que la primera reunión fue en agosto, que es cuando estamos todos liadísimos, ¿no?
Claro.
Y
prácticamente
nos saludamos por la carretera desde el coche, ¿no? Nos saludamos cuando nos cruzamos, prácticamente, ¿no? Y me hizo gracia que fue en agosto, pero claro, luego pensé, claro, es que es en agosto porque es cuando tenemos los problemas.
Exacto.
¿No? Claro. Entonces, sí, encontramos todos el tiempo, y en agosto fue como un primer encuentro de tasteo, digamos, ¿no?
Sí, fuimos unos 30 personas, más o menos, que fuimos a la primera reunión, que fue como medio improvisada, porque
sí,
fue
sí.
Carla la que con Josep que empezaron a moverse por el tema de las problemáticas en concreto con el Ayuntamiento de Ciudadela, pero a raíz de ahí fue cuando dijimos, oye, pero esto podíamos elevarlo a nivel Menorca.
Claro.
Sí. Y ahí es donde pegamos el salto, realmente.
Sí, sí.
Y quedamos de acuerdo para vernos cuando terminara la temporada, y así ha sido, la verdad es que muy contentos.
Y es muy bonito también ver cuando sale no, somos 1, 2, 3, 5, 6, 230 músicos, ¿no? Y la asociación se convierte en el 231 músicos, ¿no? De repente eres consciente de que, ostras, es que hay un ser, ¿no? Que somos nosotros, que compartimos cosas y que vale la pena moverse, ¿no? Y simplemente este hecho en sí ya ilusiona, ¿no? Estamos
sí.
muy contentos por esto, ¿no?
Y luego cuando conseguiremos resultados, más.
Bueno, de hecho, hacemos un llamamiento para aquellos músicos que todavía son escépticos, que han oído hablar de la asociación.
Sí, los famosos músicos escépticos.
Aprovechamos para decirles que por favor vengan a la próxima reunión, que bueno, lo difundiremos bien como hemos hecho hasta ahora, que nos ha ido
sí,
muy bien.
Sí, que contacten con nosotros si quieren apuntarse, que hay un formulario online, que contacten con nosotros a través de la página Facebook, Instagram, YouTube, tenemos todas las redes ocupadas ya.
Hay una cosa muy, digamos, que a lo que esta asociación nos convoca, sobre todo a los que ya estamos aquí y vivimos de alguna manera de la música, que hay que decir que la gente que hemos organizado esto vivimos de la música, ya vivimos, no vamos comprando casas por ahí, pero todavía no, quiero decir que podemos vivir de la música, pero sí que queremos poner aquí también encima de la mesa que lo que estamos reivindicando también es un acto de generosidad hacia nosotros y hacia el otro, ¿no? Porque yo tengo ahora 48 años, he tenido 20, como es lógico, y he tenido 21, 22 y 23, y he necesitado que haya gente que estaba en la vanguardia, digamos, para que me echara un cable, ¿no? Y no lo he tenido. Entonces también hay que tener en cuenta que nosotros sembramos para que también otros recojan, y es muy bonito esto, la vida es una de las cosas más bonitas que podemos hacer, sí. Dejarle algo a los demás, ¿no?
Sí, hay muchísimos músicos en Menorca, bueno, en concreto, porque yo ahora vivo aquí, estoy tocando con mano Starelta, muy, muy jóvenes y muy buenos, que pero no tienen espacios, por lo visto se sigue así, tendrán menos, para poder exprimirse, para poder actuar o hacer concierto, ¿por qué no poder vivir de esto?
Claro. Es frustrante no poder salir del local de ensayo para mostrar lo que llevas horas y horas y días
solo
ensayando.
Solo porque alguien se ha quejado.
Precisament, un dels fets que vosaltres destacau, un dels problemes amb el que vos trobau, és que cada municipi té la seva pròpia regulació i normativa. Per fer-nos una idea, quina diferència pot haver, per exemple, entre Tocamo o Ciutadella?
Como hablábamos antes, o tú mismo decías al principio, claro, si se regula en función de la gente que se queja, depende de si se quejan más en un sitio o se quejan menos, pues la regulación es una o es otra. Entonces, como los que se quejan no son los mismos, sino que cambian, y son, por cierto, una minoría, hay que decirlo, se regula siempre diferente. Por ejemplo, en Ciudadela, en la Plaza de los Pins, pues si hay cuatro vecinos que no les gusta nada, cero la música, y que quieren vivir en un convento, que está bien, pues ellos regulan la Plaza de los Pins. ¿Por qué? Porque nadie más dice nada. Entonces regulan ellos. Si en el Mercat del Peix, al lado del Mercat del Peix, pues hay uno, pues la queja es menor y la regulación va en función de ese uno. Exacto. Que se queja, ¿no? Entonces este es el motivo por el cual cambian las regulaciones. Nosotros lo que queremos poner encima de la mesa cuando nos reunamos con los ayuntamientos y con el gobierno insular es hacer una propuesta desde los músicos, teniendo en cuenta que una ciudad ni es un convento ni puede estar de fiesta permanentemente. Sí, es decir, haremos planteamientos
cívicos,
exactamente, cívicos, que comprendan al que no tiene por qué escuchar la música a las 12 de la noche, pero sí haremos eso, pues unos horarios de 12 a 2, por ejemplo, de un sábado,
alternativas, claro,
exactamente, pero una regulación que sea siempre la misma y que lo que tengamos que, o sea, que si cuando nos dan un permiso, que sea la excepcionalidad.
Sí, claro. Una regulación, una mínima regulación, porque hay que decir que lo que quieren hacer algunos ayuntamientos, en lugar de reglamentar, es prohibir directamente. O sea, nosotros vamos a buscar una reglamentación contra la prohibición, porque esto es malo por todos los profesionales. Prohibir no va bien, hay que reglamentar de alguna forma.
Es que prohibir es muy fácil, ¿no?
Y además quiero destacar que siempre se nos asocia a actos incívicos de personas que nos relacionan a los músicos directamente. Por ejemplo, si tocamos en la calle y es el lugar donde tocamos, dos horas más tarde hay borrachos en la calle, bueno, eso es culpa del concierto que ha habido.
Perdona, no solo dos horas más tarde, más por la noche. Nosotros sí, sí. Hemos tocado de día, por la noche la gente tiene problemas porque hay borrachos por las calles. Sí. ¿Qué hacen? Cortan la música en vivo. O sea,
lo más fácil es para ellos.
Claro, bueno, uno de los motivos por los que es importante tener una voz y existir, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que ocurre cuando no existes, entonces siempre se le echa la culpa al que no está, ¿no?
Clar, i per això necessitàveu aquesta veu, també perquè no vos responsabilitzin d'actes incívics de tercers. Per això s'ha creat a Menorca aquesta associació de músics de Menorca, protagonistes avui dels entusiastes. Associació que vol reivindicar, que vol posar sobre la taula l'existència de tots aquests músics a l'illa. Ens acompanyen el vicepresident i els vocals d'aquesta associació, Paulo Scarpa, Marcos Andrés i José Luis Linares, però també per donar veu, a la vostra veu, mai millor dit en aquest cas, de tots els músics, volem conèixer també una mica aquesta música que feis, que és per vosaltres la música, no sé si cadascun parlant de la seva els uns dels altres, perquè la gent també pugui sebre, perquè aquesta música ha d'omplir o ha de tenir possibilitat d'existir als carrers, a les places, als espais públics de l'illa.
Bueno, yo tengo que decir que ahora mismo tengo un dardo con una flor en el corazón porque me habéis puesto una canción de Vino Delfín, de un grupo que tenía hace 10 años. No sé si esto lo sabíais o no.
Sí, sí, ho hem fet ben a posta, clar, i en tenim una del José Luis. No els hem trobat de tots tres, però d'en José Luis també en tenim una.
Ah, val, val, val. Bueno, pues claro, nosotros cada uno tiene sus proyectos de autor, ¿no? Y lo que venimos haciendo en la isla, hay que pensar que es bueno, es una isla muy turística, obviamente. Entonces, en verano, pues vivimos más de la música que en invierno. Cada uno tiene aquí sus proyectos personales, que en la isla obviamente no nos van a dar de comer. Entonces vivimos mucho de hacer versiones a nuestra manera, les damos a nuestra historia y de hacer un espectáculo más de calle. Pero al final es música, o sea, cada uno, cuando me enfrento al micrófono o cuando cojo la guitarra, es igual que tenga delante 100, que tenga 5 o que tenga 300. Al final de lo que se trata es de transmitir lo que cuenta la canción, de ser útil. Y también nos gustaría reivindicar también un aspecto, que la música no es solo entretenimiento, la música es una herramienta cultural muy profunda, seguramente es anterior a la palabra. Entonces, la música es muy importante para conectar a las personas. Y esta es la función nuestra, ¿no? Lo queremos reivindicar siempre, donde vamos lo decimos, ¿no? No somos mendigos, que mira, a lo mejor algún día tenemos que mendigar, nunca se sabe, pero de repente no somos los músicos mendigos. Nosotros tenemos una herramienta muy, muy, muy poderosa y muy profunda que sirve para muchas cosas útiles.
Además, nosotros, bueno, al menos yo, he venido aquí con toda mi ilusión de tocar la música. He tenido mucha suerte desde cuando estoy en Menorca. También soy productor. Lo que me gusta es producir música. O sea, mi trabajo es concretamente buscar artistas, cantantes, músicos, e intentar juntarlos para que puedan hacer temas suyos, temas propios. Entonces, aquí hay mucho material y quiero poder seguir haciéndolo, si posible, con la ayuda de los ayuntamientos o el consejo, la directora. Estamos buscando, como asociación, ahora podremos buscar también subvenciones, se dice, ¿no?
Claro, correcto. Que la parte creativa la podemos desarrollar si podemos vivir de la música.
Exacto.
I precisament a Barcelona existeix una associació de músics de carrers també pels qui toquen el metro. No sé si coneixeu altres iniciatives d'arreu de l'Estat que vos puguin haver inspirat o que en un futur també seria interessant posar-se en contacte per fer pinya més enllà de Menorca.
Bueno, nos consta que Carla tiene contacto con la asociación de Ibiza, sí, que ha conseguido muchísimos logros. De hecho, es un espejo para nosotros, genial, porque sabemos cómo es Ibiza. Uh-huh. Y la verdad es que es una luz que nos va a alumbrar el camino. Sí. Los tenemos ahí para...
Palma, al contrario, no tiene ninguna asociación. Amigos de Palma dicen, estáis haciendo algo muy importante, muy importante en Menorca como un ejemplo. Pero no sé qué pasa en Palma, porque no tienen asociación. Pero los músicos están en las calles, se toca en cada rincón. A lo mejor no se gana mucho, pero hay mucha más vida musical, música en vivo y artistas por las calles y por los bares, en el casco antiguo como fuera, que es increíble. Se respira área de música y de arte en cada rincón en Palma.
Bueno, lo que es, digamos, lógico es que cuando en un sitio hay mucha gente viviendo, el organizarse es más fácil, digamos, ¿no? Está todo más al pie de la calle en general, creo yo. En Barcelona, bueno, yo soy de Barcelona, conozco cuando nació esto del reparto de esquinas y de horarios y tal, y fue una necesidad porque es que había un overbooking y porque realmente al final se organizó una plataforma, me acuerdo, hacía muchos años, creo que fue en el 90 y, no me acuerdo, 92, 93, hace muchos años que esto empezó, pero claro, porque era necesario, ¿no? Es que ya rebosaban los bueno, como decía Paolo, había pintores, había estatuas, había músicos, o sea, había que colocarlo y había que organizarlo, ¿no? Y casi que fue una necesidad. Pero claro, en sitios pequeños, pues que además, bueno, aquí gracias a Dios en Menorca pues el turismo ha sido algo como más dosificado, digamos, pero el turismo en general se ha comido casi todo, ¿no? Y ha dejado a la intemperie muchas profesiones, porque es un boom de dinero que entra durante unos meses, y nosotros, bueno, pues digamos que hace poco en Menorca prácticamente no existíamos, ahora por fin existimos y ahora estamos aquí. Hola, buenos días, regúlennos bien, por favor.
Sí. Además, más adelante cuando tendremos fuerza, un poco de más fuerza fiscal, legal, digamos, iremos a ver bien los que son los contratos laborales que nos regulan durante el verano, que son...
Claro.
Bueno, hay que revisarlo. Hay que revisarlo un poco.
La creació de l'associació, tot i que és el final d'un trajecte, d'un camí que ja duis mesos, anys, a nivell individual perseguint, en realitat és el punt de partida de totes aquestes reivindicacions que teniu per endavant. L'Associació de Músics de Menorca, que com deien celebrava la setmana passada, es marcarà la seva primera assemblea. Estirem molt pendents de les futures passes. Tant de bo aquesta veu creixi i es faci sentir en tots aquests espais públics i en tots aquests llocs on realment les vostres reivindicacions han de ser escoltades. Paulo Scarpa, vicepresident, Marcos Andrés, vocal, i José Luis Linares, vocal també d'aquesta associació. Gràcies per atendre'ns avui, per acompanyar-nos els entusiastes. I acabarem amb De Papel Cartón, si vos pareix bé, José Luis Linares.
Perfecto, lo que quieras. No puedo pedir más. No
gràcies
pedir.
I fins ben aviat.
Gràcies. Adéu,
chao. Adiós. Olé.
Tengo un nuevo corazón hecho de papel cartón y aunque no sea impermeable es un cañón. Tengo un nuevo corazón hecho de papel cartón y aunque no sea impermeable es un cañón. Y hoy no va a salir el sol porque ayer no se acostó y estuvimos de cañitas y conversación. Con mi nuevo corazón no me fijo en tu vestido, me fijo en algo mejor que de ti ya no me fío. Si princesa fueras tú, no te daba una manzana, me la comería yo. Voy a comerme las ganas de colarme hoy en tu falda que me va a sentar mejor. Voy a partir mi guitarra que una suerte me acompaña, voy a romperme la voz. Voy a comerme las ganas de colarme hoy en tu falda que me va a sentar mejor. Voy a partir mi guitarra que una suerte me acompaña, voy a romperme la voz. No, 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 no.
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio. Els entusiastes. Els entusiastes. IB3 Ràdio.
Tercer i darrer tram d'aquesta hora cultural del Múltiplex de divendres 16 de novembre. Si hi ha dues professions que inspiren la fantasia dels neòfits, aquestes són la d'arqueòleg i la d'espia. Segurament, però, els dies d'entre setmana d'uns i altres no tenen tant de glamour com la literatura i el cinema els ha volgut atorgar, però avui no és el del dia a dia d'aquests aventurers que volen parlar, sinó de la relació entre ells. Què tenen d'espies els arqueòlegs? Ho intentarem aclarir amb l'arqueòleg / espia de capçalera d'aquest programa, en Toni Puig. Toni, com estàs? Ben tornat.
Bé, estic bé, gràcies.
No ens deixes més remei que dir-ho així, arqueòleg / espia.
Bé, no tots som / res. N'hi ha que molt bàstic, molt sobre, just per fer d'arqueòleg.
El puntet segur que el duis, però per ambientar precisament aquest espai d'avui ho farem amb aquesta banda sonora.
Toni Puig avui vol parlar d'espies i ja sona la música del 007 al servei de sa majestat. A servei de qui estàs, Toni Puig? En el teu cas?
Jo de que nostre i just, com deia, jo de ses meves dones, te diria. Però bé, no confiava començar així, xerrant de sa majestat i en James, nostre.
Hem deixat en Indiana Jones, perquè així ens ho vas demanar gairebé obligar, hem sí, agafat ara en James Bond.
Que és una espina que me'l van treure, que no importa.
Que ja està, no importa, la tornem a treure. Sí. Però ara, en James Bond, no te demanaré de quin James Bond ets tu, perquè això també podria donar per llarg. Quines...
No. A més, si fos, seria secret.
Te'l guardaries, però, clar, parles d'espionatge i això és el que ens inspira.
Sí, ja ho has dit, són dues professions que sempre són molt interessants, això, i és vera que és extraordinari, perquè és extraordinari, no és enorme ni de bon tros, que estan relacionades. I és el més freqüent d'allò que apareix quan comences a interessar-te per personatges famosos, perquè, evidentment, els actuals, si ho són, no, si ho diuen, no ho són, espies, i si ho són, no ho diuen, i no se sap. Però quan comences a interessar en personatges un poc més pretèrits, ja comences a veure que és més freqüent de lo que podries pensar que hi hagi arqueòlegs que també són espies.
Que podries intuir a l'inici, començant per aquesta relació, que tenen d'arqueòlegs els espies?
Bé, segurament res, diria jo, no?
Res de res.
Tinc entès que els espies també tenen molta paciència,
ah,
no?
Però, mira, però, te diria que també tal vegada els periodistes s'hi poden afegir en aquesta paciència i moltes de les professions, no, amb el revés, idò. Què tenen d'espies els arqueòlegs?
Bé, molt, molt, clar, això sí, aquí es comença a controlar un poc el tema. Hi ha hagut molt de noms i hi ha molta gent que té, que sent arqueòleg, té aquest coneixement del medi, té coneixement del país, té coneixement del puesto, tot això que ajuda al coneixement de llengües estrangeres, aquesta visió del món, aquesta obertura de tenir les antenes parades, perquè en el final conèixer el passat d'una societat es coneix una societat. I no deixa de ser útil comparar i conèixer i saber conèixer la societat actual, les societats actuals, les societats que no són la teva actual dins arqueologia, per entendre, per intentar esbrinar o donar un sentit a les proves de les societats passades, extintes, que són molt difícils d'interpretar, perquè no són la nostra, són com un país molt llunyà, eh? El passat és un país molt llunyà, i doi, quantes més pistes tens de les societats actuals, és un peix que se mossa i se cova, no? Però quan més estudies societat passades, més eines tens per entendre les actuals, però quan més eines tens i més coneixes les actuals, més esbrines coses del passat. Per això els arqueòlegs tenen aquesta miqueta d'espia, també, perquè volem entendre, i amb aquest entendre mos serveix, o mos serviria, si fóssim temptats per aquestes activitats, com altres companys i col·legues, per ser espies, no?
Aquesta curiositat que els mou, no? A països llunyans, siguin el temps o siguin l'espai.
Però no sé si voleu ambientar una miqueta l'audiència, sí? amb un altre tema que sí programat.
Mem.
Això, Toni, mos agrada molt aquesta música. Mos has endevinat perquè, com saps, en els entusiastes fins fa poc hi havia la nostra promo aquesta música perquè incloïa una frase de la pel·lícula de David Lean de l'any 62.
Sí.
Sí, una frase famosa i que vosaltres vareu contribuir que sigui present, no? Aquella de... I què és para usted, comandante? Jo la sé de...
Comandante Lorenz, sí.
Comandante Lorenz, lo que le atrae del desierto. Sí. Com continuava? Què deia en Lorenz?
Deia que és net.
Ai, que guapo.
Quina veritat.
És un gran personatge. Oh, no.
I una gran pel·lícula.
Ah, sí, i una gran pel·lícula.
De diumenge, hora baixa.
Hora baixa, començant just després de dinar, perquè...
No he tenit pas cafè.
No.
T'hi has de posar.
És llarga, però també aquest ritme d'aquesta pel·lícula també evoca molt allò que és desert, allò que és les comunicacions amb espais immensos quan la tecnologia no mos feia arribar amb un ave a la Meca, no? Travessar desert a 300 per hora. Fa aquest sentit, i aquesta pel·lícula és una obra mestra. Sí que fa... Transmet això, també.
Evoca, sí.
Mira, Toni, quina relació té tot això de que parles ara amb l'arqueologia? Perquè hem parlat fins ara molt de cinema, però i d'arqueologia... Que...
Tens raó, i cinemes és dilluns amb en Rafa Porcel,
sí,
no és divendres
si
amb en Toni Puig.
No.
Pobre de mi, que me posi serà de cinema perquè m'apareix que...
Tanta sort d'arqueologia perquè vol dir que és divendres, eh? Si fóssim dilluns, quedaria molt de camí per endavant.
No. Exacte, no, ja és divendres. No, l'arqueologia ve aquí... de la mà del personatge real d'en Lawrence Arabia, que va ser conegut per aquest mateix nom, en l'hora nostra era realment arqueòleg. I va ser un arqueòleg que, per seus coneixements i per tot allò que dèiem, per aquestes habilitats, va ser reclutat o va ser... va exercir, idò, durant la Primera Guerra Mundial, com ja se sap per la pel·lícula i com ja se coneix el personatge real, va exercir d'espia. És a dir, va dins l'exèrcit, allò primer que li comanen són fer mapes, però allò que realment li dona valor és poder anar i entendre aquella realitat d'aquell país allà on estaven actuant, allà on estaven envaint aquest exèrcit durant la Primera Guerra Mundial.
No sé si va amb aquesta línia, però clar, la pregunta és per què és més útil un arqueòleg que un altre professional per fer aquest vot a l'espionatge, idò?
Bé, això mateix és allò que dèiem, no? Estirant el fil de que són gent que quan va a un territori ha de conèixer la societat actual per entendre la passada, també quan són projectes que són a fora, que era el cas d'en Lawrence Arabi. En Lawrence Arabi ja havia estat a Líban, ja havia estat a Egipte, sabia àrab, ja coneixia la realitat social després d'allà on s'havia de moure. Tot això l'ajudava, el feia immillorable per poder entendre i per poder ser un interlocutor, perquè realment en el final va fer d'enllaç. Ser un interlocutor i, perdoneu-se el col·loquial, i muntar el pifòstio que va muntar allà estava, perquè va revoltar aquestes tribus disperses contra els turcs, que eren l'enemic de l'imperi britànic, que ja els interessava l'imperi britànic, que els turcs tinguessin més problemes que el propi exèrcit britànic, i els va aconseguir ell mateix amb aquest coneixement del medi, amb aquest coneixement de l'idioma, amb aquest saber quin valors quan respirava aquella gent, va aconseguir això. De fet, allò que xerràvem de que havia estat a Egipte també, aquí sí que vull fer un apunt de que hi ha una relació molt indirecta amb l'arqueologia balear.
I ara què dius?
Sí, és un tema que no tenim la foto, que diguem, però s'hagués pogut produir, i no sabem si se va produir, una trobada entre el personatge real d'en Lawrence Arabia, que era arqueòleg, amb una de les figures senyera de l'arqueologia balear, que és la Margaret Murray, que va estar a Menorca.
Amiga d'aquest programa, poden dir ja.
Poden dir, li han dedicat més d'una edició.
Més d'una, per això ho dic.
Perquè se mereix això i més, un personatge, un gran personatge de l'arqueologia balear. Idò, resulta que la Margaret Murray va aconseguir que el seu cap, el professor Petri, la dugués i li donàs feina, que diguem, en el projecte que tenia a Egipte. Que jo sàpi, fins allà on jo sé, la Margaret Murray hi va anar un any i li van fer passar bastant malament, per cert, perquè amb això de dur faldes passava molt malament. Li van fer complir l'expedient i un 50% més, pensava que era a principi de segle XX, i en aquell mateix projecte, en aquella mateixa excavació, 7, 8, 10 anys després, hi va ser en Lawrence Arabia. És a dir, estàvem xerrant del mateix context que Ventura se van trobar i no hi ha constància, però és el mateix món acadèmic que vivia un i l'altre. És a dir, no sabem, mai sabrem si la Margaret nostra va ser també una espia a servei de sa majestat, no ho sabrem mai. Però,
evidentment, però ja queda aquest fil aquí amollat.
Evidentment no va per aquí la cosa, no? Però veus, si qualcú estàs interessat en sa Menorca de principi de segle, qui millor a qualcú britànic, qui millor que un arqueòleg que ja ha estat, que ha fet feina, que coneix la gent, que coneix el mèdic, que coneix el passat d'aquell puesto, per recabar informació, per moure's lliurement, etc, etc. Va per aquí la cosa, per això són tan bons a l'hora de reclutar espies a la facultat d'arqueologia.
Que, Toni Puig, el món és un mocador perquè vincles entre en Lawrence d'Aràbia i l'arqueologia balear, no mos ho pensàvem mai que avui mos parlàssim d'aquestes coincidències. En qualsevol cas, tu deies que allò que se valorava dels arqueòlegs era que sabessin idiomes. Quines altres coses se valoraven?
Bé, una de les coses que solen fer, o solen saber fer, o solen tenir nocions dels arqueòlegs, és cartografia. I en aquest cas era així. En Lawrence Arabia, la primera feina que va tenir va ser relacionada amb la cartografia. Clar, el coneixement del medi físic per moure grans quantitats de gent i d'equipament és bàsic i és importantíssim tenir mapes detallats d'allà on te mous. Clar, si hi ha qualcú que ja no es té agistat i pintura hagi fet mapes després, sinó que, a més, tens coneixements per seguir-ne fent, és un gran avantatge i és una cosa que els arqueòlegs també en aquell moment també tenien.
I això que parles ara, que diu Der Mapes per Ventura, poden relacionar amb aquella altra pel·lícula, El pacient anglès, on els alemanys han de comprar tots els mapes en el protagonista i són precisament els mapes que en teoria usen les tropes alemanyes que els faran arribar fins a Egipte.
Exacte, no? I els canvien per un avió. Els alemanys li donen l'avió, ja de més té el personatge principal per anar a rescatar a la seva personatge femenina, la seva protagonista femenina.
Pel·lícula també de diumenge, hora baixa, vespre, també llarga, aquesta del pacient anglès.
Llarga,
una becadeta.
Bé, jo em trobo que és ben interessant de xap a xap, però sí, és d'aquestes
que li has de dedicar una estona i
que té el seu ritme, que té el seu ritme, que te boja a aquest puesto i te boja aquesta velocitat que té el desert, aquesta velocitat que té la natura en espais tan grossos i tan buis, no? Tan buis d'homes, d'humans. Perquè
carregats d'històries i carregats de secrets.
I de tot, sí.
En tot cas, el pacient anglès no era arqueòleg, això ho han de subratllar.
No, per això no. Però bé, també he de dir que, ja que avui xerram tan laxament d'arqueologia, sí que he de dir, xerrant de cinema, que a la pel·lícula sí que surt que troben unes pintures rupestres dins una cova, que és precisament allà on queda aquest personatge femení que ha d'anar a rescatar el pacient anglès i per això ven l'ànima al diable. Són precisament, a més, una cosa extraordinària, que troben pintures rupestres o avoten allò de que realment se troben pintures rupestres que allà on hi ha aigua representada al mig del desert. I en aquest cas, la pel·lícula representen que les pintures que troben al mig del desert són de nedadors, de gent que neda. Per avotar això, que realment passa, que te trobes enmig del desert les escenes aquàtiques dibuixades, que veus claríssimament que en un passat els humans tenien aquesta realitat davant dels nassos.
Ben interessant això d'aquests nedadors. I en qualsevol cas, Toni, hi ha més casos com aquest de Lawrence d'Aràbia?
Bé, sí, n'hi ha bastants. La cosa era recurrent. Jo em voldria destacar un que també era coronel, per cert, el grau que va arribar, i també era britànic, en Lawrence d'Aràbia, com Lawrence d'Aràbia, el cas d'en Percy Fawcett, que per nom Pontura no sonarà tant, però que és el personatge que va inspirar la pel·lícula de la ciutat de Zeta, que no fa gaire anys se va estrenar. És un personatge que sabem que durant la Primera Guerra Mundial va actuar d'espia, i no sabem si va seguir vinculat en aquesta activitat mateixa, però que després de la guerra va fer un parell d'expedicions al Brasil. Ell tenia com a molt idealitzat, i segurament les darreres expedicions els va fer pel seu cap, per la seva passió, per aquesta idea seva de trobar aquesta ciutat, però que tenia una regió de Brasil com a un dels punts blancs dels mapes més grans de la Terra. Estan xerrant de principi del segle XX, avui en dia en els satèl·lits, o a partir de que hi ha satèl·lits, ja de punt blancs n'hi ha molt manco, o els punt blancs ja són més grisos, perquè per molt que no hagi anat ningú, avui en dia hi ha un escombrat de làser per tota la superfície terrestre que t'artografia quasi en el mil·límetre. Encara que no hagi anat ningú, tu wow. ja tens aquest... Basta passi un avió o basta passi el satèl·lit per tenir una resolució brutal de relleu, i a vegades que surten construccions i tot, perquè és una cosa molt precisa. Jo sempre dic que quan se va popularitzar Google Maps, el primer que se me va ocórrer és i què deuen ser capaços de veure els del servei secret? Per si nosaltres podem veure
és a l'abast de tothom.
Que has veïnat les rajoletes de la piscina, ell deu veure blind dels ulls. Vull dir, és una cosa... Imagineu-vos que en la tecnologia d'avui en dia poden tenir un mapa, avui està en obert, públic, un mapa d'una precisió quasi centimètrica, si no mil·limètrica, de qualsevol punt de Mallorca, de les Balears. I d'ahir, clar, ja els espais blinds d'en Fawcett i del principi del segle XX ja no són tan blinds. Ell, al principi, l'enviaven a Royal Society, avui en dia seria més famosa la National Geographic Society, però la Royal, aquí hi ha Royal National, aquí veus que hi ha un
canvi,
no? Aquí lleuger, eren britànics però... i eren al servei de sa majestat. La Societat Geogràfica l'enviava, no sabem fins a quin punt hi havia interessos de país, si seguia fent feina per això, però sí que sabem que durant la guerra sí que havia estat espia, és a dir, les mateixes característiques, les mateixes habilitats el duen a poder fer feina d'això i va recol·lectar informació per la Societat Geogràfica i després, així ja tomba, el personatge és un personatge interessantíssim i desaparegut, no sabem on és, no sabem si va morir, com va
morir.
El perdem perquè en la seva recerca d'aquesta ciutat perduda, que ell mateix anomena Zeta, diu, se'n va a la darrera expedició, en 1925, diu que si no torna, que no el cerquin. Que no el cerquin perquè no valdrà la pena anar a un lloc tan arriscat que si mori més gent, perquè serà, si no torna serà que és mort. I s'ha endut seu fill, i és millor mig del fill. És a dir, devia confiar en tornar. Però la veritat és que no torna. No torna i és un misteri.
I aquesta és la història que va retratar James Gray el 2009 en aquesta pel·lícula de la ciutat de Zeta i no és l'única relació que té, però aquest personatge amb la literatura i el cinema, un altre gran nom sobre la taula en aquest cas, Toni.
Sí, Sir Arthur Conan Doyle era amic seu, conegut seu, amic seu i...
Quins amics?
Se va, realment. Ja han dit que el món és un motiu d'honor, ¿verdad?
Sí.
I d'ahí, The Lost World, de Conan Doyle està basat en part en els diaris de camp de les expedicions del coronel Percy Fawcett. I clar, tota aquesta evocació d'aquest món d'aventura, d'aquest món d'expedició i de coneixement, d'anar en els llocs que no se coneix, etc. La literatura l'estima molt, no, en aquest món, però realment la gent que va de anar en aquests puestos també...
Hi ha una part de ficció, però també dins tota ficció hi ha una part de veritat i també en aquesta relació entre l'espionatge i l'arqueologia que avui ens ha costat l'arqueòleg de capçalera del programa, Toni Puig, ha estat un veritable plaer sortir d'Indiana Jones per parlar d'arqueologia per una vegada en el cinema, Toni.
Molt millor.
Molt bon cap de setmana.
Igualment.
També per tu, Toni Mateu.
Moltes gràcies.
I també pels amics oients. I tornem dilluns, que gaudiu molt d'aquest cap de setmana.